Depilació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Principat. Cerdanya 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa on les persones amb discapacitat i malaltia mental són protagonistes. Aquesta setmana han tornat els nostres esportistes paralímpics dels Jocs de Sochi 2014. Ens porten 3 medalles i una excel·lent sensació de feina ben feta. Maria Vila, bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda, Anna.
Tot i que els Jocs Paralímpics de Sochi 2014 serà el nostre primer tema aquesta tarda, també volem anunciar als oients que per al proper cap de setmana estem preparant un programa especial sobre l'esport que practiquen les persones amb discapacitat.
Sí, perquè les persones amb discapacitat poden, volen i han de practicar esport. La pràctica de l'esport és un gran avantatge per tot el col·lectiu, no? És una pràctica fantàstica que beneficia moltíssimes coses, no?
Clar, l'esport és recomanable per a tothom, per tu i per mi també, Maria.
I tant.
Podríem sortir a caminar juntes, per exemple, no?
Fer footing.
I tant. Però, clar, en el cas de les persones amb discapacitat, a més, hem de dir que contribueix a la seva integració i relació social amb un grup.
Sí, no només això, també sensibilitza la societat que observa el col·lectiu, també visibilitza les moltes capacitats que tenen les diferents persones, no? Tot i les seves discapacitats, doncs, poden fer moltes coses, poden combatir a un nivell, a vegades, molt més alt que persones sense cap tipus de discapacitat, no? També el nivell de disciplina i d'exigència que comporta l'esport, no? Pues també visibilitza totes aquestes capacitats que tenen.
I tant. Doncs, Maria, benvinguda a casa tema.
Moltes gràcies, Anna.
En farem un treball ja una miqueta.
Bueno.
Reben convidats, acomiadant convidats...
Ja m'agrada, ja ho saps.
I també sumari de temes.
Sí? Molt bé, vinga.
Del programa d'aquest dissabte 22 o diumenge 23 de març. Tot això és el que compartirem amb vosaltres durant la següent hora de ràdio. Com us dèiem, el nostre primer argument, farem un balanç dels Jocs Paralímpics de Sochi 2014.
I per això conversarem amb el Miquel Sagarra, secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol.
A continuació us oferirem un nou espai destinat a la integració laboral.
Ho fem en col·laboració amb FSC Inserta, la consultora de recursos humans de Fundació 11. En aquesta ocasió parlarem de l'emprenedoria de persones amb discapacitat, amb l'Esther Tórtola. Ella és la tècnic que està coordinant totes les accions a Catalunya vinculades amb el tema.
I Maria, aquest cap de setmana et toca espai de projectes internacionals relacionats amb les persones amb discapacitat i el voluntariat.
Doncs sí, us presentaré una campanya de sensibilització internacional per erradicar la paraula merra, la paraula retardat, molt lletja, que quan ens dirigim a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Molt lletja, i tant que sí. Per últim, tertúlia de cadiraires als nostres companys usuaris i usuàries de cadires de rodes.
I ara que s'acosta la Setmana Santa i que potser molts de nosaltres ens plantegem una escapadeta, hem pensat que els nostres tertulians ens expliquin experiències de viatges en cadira de rodes.
Això pot ser tot una aventura.
Ui.
Com a exemple, l'Albert Casals, que s'ha passejat per mig món amb la seva cadira de rodes i 20 euros a la butxaca.
Sí, sí, van fer una peli, no, d'això? Sí, sí, és famós aquest noi, sí, sí, i tant.
Jo no seria la seva companya de viatge, Maria.
Home, seria interessant, Anna?
Que no m'imagino jo, sense diners pel món.
Desenvolupes la teva creativitat,
sí,
eh?
I tant que sí. Doncs vinga, iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres amb el Toni Huguet al control de so. Passem pàgina i anem de cap cap a la història. Recentment ens deixava en Leopoldo Maria Panero, un poeta amb malaltia mental que il·lustra la magistral secció de la Carmina Corominas, Història i discapacitat.
Bona tarda. Leopoldo Maria Panero era fill de Leopoldo Panero, un pare autoritari i maltractador considerat el poeta oficial del franquisme, i era germà de Michi Panero, un agitador cultural que es va moure en la movida madrilenya, fill de Felicidad Blanc, escriptora i actriu amb la qual el poeta va mantenir una relació d'amor-odi. Als 17 anys li van diagnosticar esquizofrènia, però això no li va impedir escriure poesia, assajos i narracions, a més de traduir. El 1968 va ser l'any del seu primer llibre, del seu primer intent de suïcidi, del seu ingrés a l'Institut Frenopàtic de Barcelona i del seu pas per la presó de Carabanchel, després que el detinguessin a Madrid per consum de marihuana i li apliquessin la llei de vagos i maleantes. Leopoldo Maria Panero és un exemple de com la família pot contribuir o agreujar una malaltia mental. Visc dins la fantasia paranoica de la fi del món i no només vull sortir-ne, sinó que pretenc que els altres entrin en ella. Així parlava el capità Garfi amb diàleg amb Peter Pan, en un guió que va escriure com a gran coneixedor de l'infern. Va morir a l'Hospital de les Palmes de Gran Canària, on havia ingressat voluntàriament.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández. Na, 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 na.
Iniciem, doncs, el programa al costat de Miquel Segarra, secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol. Senyor Segarra, bona tarda, benvingut a Catalunya sense barreres, a Catalunya i a Espanya, perquè fa molt pocs dies que baixava d'un avió.
Sí, 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 moltes gràcies per la benvinguda. Pues de l'avió baixàvem el dilluns al voltant de les 11 de, les 11 de la nit, després d'haver estat pues quasi 15 dies a Sochi, a Rússia, com motiu dels Jocs Paralímpics d'hivern.
Doncs imaginem que aterren a l'estat espanyol amb bon humor perquè els nostres esportistes tornen de Rússia amb 3 medalles, una d'or i una altra de plata per en John Santacana i el seu guia Miguel Galindo i una tercera de bronze per Gabriel Gorce i el seu guia Arnau Ferrer. Com valoren des del Comitè Paralímpic Espanyol els resultats obtinguts?
Bueno, pues ho valorem molt positivament perquè doncs les circumstàncies prèvies als Jocs de Sochi doncs no ens portaven a pensar que podien tornar en 3 medalles. Les estimacions més optimistes era que si doncs fossin capaços de tornar amb una medalla de bronze pues ja seria un èxit, tot això degut a la lesió, doncs, una important lesió de John Santacana, que és el nostre millor esquiador. 6 mesos abans es va trencar el tendó d'Aquiles i era molt, molt complicat que pogués arribar i era molt complicat doncs, que encara que arribés pogués treure alguna medalla, no? Però doncs, va arribar, va competir extraordinàriament bé, va guanyar una medalla d'or i una de plata, com acabes de comentar, i després doncs, el Gabi Gorce i el seu guia Arnau Ferrer doncs, ens van donar també l'agradable sorpresa d'aconseguir la tercera medalla. O sigui que a nivell de medalles, valoració extraordinària. A nivell de valoració del conjunt de l'equip, doncs, també extraordinària.
Clar, perquè a més de les medalles, hi ha 5 diplomes paralímpics, també bones posicions, quarts llocs en algunes proves. De fet, Espanya ha quedat a la 13a posició del medaller internacional. 13a posició, com estem, senyor Segarra?
Home, tenint en compte que Espanya se la coneix per les platges i el sol, doncs quedar 13 a nivell mundial amb uns jocs paralímpics és una posició que s'ha de valorar de forma molt, molt, molt positiva. No? Hem deixat per darrere nostre a països com Suïssa, com Finlàndia, hem estat molt a prop de Noruega, de Suècia, i bueno, pues són països amb molta més tradició de neu que la nostra. No? Nosaltres vam anar amb una expedició de 9 esportistes, 7 esquiadors i els dos guies, el Miguel Galindo i l'Arnau Ferrer, i érem una de les delegacions, diguéssim, de països importants més petita. Amb aquestes condicions, quedar a la 13a posició del medaller no pot ser més que motiu de satisfacció, complementat pels diplomes que també es comentaven que s'han de valorar amb la seva justa mida.
Recordem que aquests Jocs Paralímpics de Sochi 2014 són llocs d'hivern. Nosaltres som un país de sol i playa, vostè ho ha dit, senyor Segarra. Aquests resultats de Sochi són semblants als de Vancouver 2010, tot i que potser deixen un millor gust de boca per la recuperació d'en Santa Cana, com vostè comentava, però també una miqueta per l'organització i la difusió dels jocs, perquè comenten, des del Comitè Paralímpic, que hi ha un rècord de venda d'entrades i també moltíssima cobertura televisiva.
Sí, efectivament, i això que, perdó, abans dels jocs, teníem, per diverses circumstàncies, jo viatjava a Sochi dos cops a l'any amb una comissió de coordinació del Comitè Olímpic Internacional i una de les coses que ens feia por era l'assistència d'espectadors, no? Afortunadament, aquests temors, aquestes pors es van fondre com pràcticament la neu que hi havia per allà, perquè a pesar de ser uns jocs d'hivern tenien temperatura d'estiu.
Sí.
Quan vam veure a la cerimònia d'apertura a l'estadi completament ple, quan el comitè organitzador ens deia estan les entrades pràcticament totes venudes, i llavors la cobertura televisiva i la cobertura als mitjans de comunicació també ha crescut de forma molt significativa respecte als Jocs de Vancouver, no solament o no tan sols aquí a Espanya, sinó a altres països com Japó, com Corea, evidentment, perquè a Corea es faran els Jocs d'hivern del 2018, ha sigut un impacte tremendament positiu.
Doncs ja per acabar, senyor Segarra, a nivell de patrocinadors del Plan Adob, aquest pla que prepara els nostres esportistes durant molts anys perquè arribin als Jocs Paralímpics i obtinguin bons resultats, també satisfets perquè aquí estan al costat dels nostres esportistes.
Sí, si no fos per aquests patrocinadors, moltes de les coses que estan passant al moviment paralímpic espanyol no podrien passar, no? I el dilluns, dimarts de matinada, ens anàvem a dormir a vols de les dues, un cop recollit tot l'equipatge i tal, i a les 9:30 sortíem per anar a fer visites amb una sèrie de patrocinadors per donar les gràcies pel seu suport. Sense això seria absolutament impossible i és una forma d'agrair aquest compromís que tenen amb el moviment paralímpic espanyol, amb el Comitè Paralímpic Espanyol i sobretot amb els esportistes que són els primers i últims beneficiaris d'aquests patrocinis que rep el Comitè Paralímpic Espanyol.
Doncs Miquel Segarra, secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Catalunya Sense Barreres per posar la veu dels Jocs Paralímpics de Sochi 2014 al programa i esperem trobar-lo de tant en tant i per explicar bones notícies esportives, de medalles i de recuperació de lesions, que esperem no les hi hagi, però si hi ha lesions que siguin com en Santa Cana, que tornen dos medalles, vaja.
Pues Exactament. Bueno, doncs moltes gràcies a vosaltres i, com sempre, a la vostra disposició.
Fins molt aviat, senyor Segarra. Una abraçada ben forta.
Igualment.
Adéu-siau. Nosaltres adéu. Continuem per aquí, a Catalunya sense barreres. Ara fem una petita pausa musical i entrem dins de l'espai d'inserció laboral.
Sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández.
Doncs continuem a Catalunya sense barreres, ara al costat de l'Ester Tórtola, que és tècnic de FSC Inserta i que, a més, està coordinant totes les accions a Catalunya vinculades amb les persones amb discapacitat que són emprenedores o volen ser-ho. Què tal, Ester? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé... Què diràs si et pregunto per quines raons és una bona sortida laboral, tal i com està el pati, per a les persones amb discapacitat ser emprenedores?
Bueno, primer de tot, ser emprenedor implica llibertat. Llibertat per poder adaptar-se als horaris, llibertat per poder adaptar-se també a l'entorn físic on s'està treballant i també a l'entorn social, les persones a qui et voreges. També pots escollir quines feines pots fer, vols fer i t'agradaria fer. Si hi ha qualsevol cosa, també pots delegar, amb la qual cosa doncs, és una llibertat que et permet d'alguna manera utilitzar les teves millors capacitats i al mateix temps t'ajuda a treure el millor de tu.
Que passa que els temps són difícils, certament, i tot i així, tu creus que és un moment propici per muntar un negoci, una empresa?
Bueno, és veritat que els temps són difícils, però també hi ha moltes oportunitats. Per exemple, el terra és més barat i això implica que es poden comprar o es poden rentar locals més barats, oficines més barates. En qüestió d'ubicació, és molt més fàcil trobar un lloc on poder situar-se. El mateix passa amb els subministres. Trobar proveïdors és molt més senzill. Els seus preus sempre són més econòmics del que trobàvem abans perquè necessiten vendre, necessiten tirar endavant les seves empreses, amb la qual cosa també ofereixen, a més de preus més barats, moltes vegades altres avantatges. Per exemple, a bars que els ofereixen, a més d'oferir el cafè, ofereixen la instal·lació de la cafetera o, per exemple, doncs, els paraigües que es posen a les terrasses. Sempre per poder ser el primer en poder emportar-se al nou client.
Mira, m'està canviant la idea. Sí, de moment tenim llibertat, guanyem llibertat. Com a persona amb discapacitat, que sí. Volem ser emprenedors, guanyem llibertat com qualsevol emprenedor, de fet. I per una altra banda, tot i que la crisi està aquí fent de les seves, home, trobem millors preus a tot arreu. Proveïdors, lloguers, compres...
I menys competència. Podem entrar en mercats en mercats que realment doncs, les empreses han anat fent fallida i una nova empresa, amb la seva il·lusió, amb la seva motivació, amb la seva financiació nova, pot tenir una oportunitat de tirar endavant i de fer el seu propi nicho de mercado. Per què no?
Aquesta és una altra mirada. La competència és feble.
Exacte.
Per tant, potser és el nostre moment. Potser sí. Llavors, tipus de serveis que oferiu vosaltres a FSC Inserta a totes les persones amb discapacitat que volen muntar el seu propi negoci, que estan convençuts, vaja.
Nosaltres el que oferim és una part formativa en forma de tallers i una part d'assessorament tècnic per poder desenvolupar el pla d'empresa. La part formativa de tallers el que són uns tallers molt concrets d'unes petites hores, en el que es forma a l'emprenedor primer en desenvolupar, trobar o madurar una idea de negoci i, d'altra banda, també en poder doncs, adquirir els coneixements necessaris per poder fer el pla d'empresa. El pla d'empresa és molt necessari de fer i moltes vegades els emprenedors venen amb la seva idea, tenen a lo millor una experiència laboral que reforça aquesta possibilitat de posar la seva idea, el seu projecte endavant, però no tenen suficients coneixements tècnics per convertir aquesta idea en un projecte de negoci.
Clar, ells venen amb la emoció, supercontentíssims,
sí,
eh?
Exacte.
Tinc aquesta idea, ho tinc claríssim, soc lliure, tinc, econòmicament és un moment propici, tot i la dificultat del mercat, tal qual, sí, però vosaltres aneu aterrant aquesta emoció en un paper que es diu pla d'empresa, què és i per a què serveix? Per no estrellar-nos, vaja, no?
Bueno, entre d'altres coses, és un paper que té diferents funcions. És un document, una guia, serveix com a carta de presentació per poder explicar a d'altres persones, a entitats financeres, que realment doncs, la nostra idea de negoci funcionarà d'una determinada manera i que val la pena doncs, donar-nos recolzament. També és una guia, i això és el més important, és una guia que ens ajuda doncs, a tenir ben planificades cada una de les passes que donarem, ben organitzat el que és el negoci, convertir el projecte en un projecte de veritat, en un projecte, o sigui, desenvolupar una idea i convertir-la en un projecte de veritat i d'alguna manera doncs, poder fer ajustaments en cas de que doncs, ens estem desviant del projecte inicial, no? I veure si aquests ajustaments són els més indicats, no? És com moltes coses abans de fer portar, de continuar per un camí, val la pena tenir una guia de quines seran les fites que trobaràs durant aquest camí. Doncs és això.
Imagino que aquest pla d'empresa també ens diu la viabilitat econòmica de la idea.
Exacte. La idea és que al final doncs, se sàpiguen no només com està organitzada la idea, sinó si realment ens podrà resultar rentable. Nosaltres, quan donem l'assessorament per poder desenvolupar aquest pla d'empresa, no només necessitem saber que aquesta persona començarà, sinó necessitem saber si realment aquesta persona pot començar. Hem de ser molt realistes i hem de donar una visió molt ajustada de la realitat. No volem que les persones es llencin a una piscina on no hi haurà aigua, amb la qual cosa doncs, en trobem que és important poder realitzar aquest pla d'empresa i avaluar aquesta viabilitat.
Potser les idees moltes es queden pel camí o queden reconvertides o més aterrades i construïdes amb una certa garantia de futur gràcies al pla d'empresa i al no estar sol davant del repte de muntar un negoci, sinó tenir un equip darrere que ens assessoren de forma totalment gratuïta per persones amb discapacitat. Sempre
sí.
No ho diem, però ho tenim molt interioritzat, però s'ha de dir.
Sí, tots els serveis que nosaltres donem estan finançats per Fundació 11 i Fondo Social Europeu i treballem amb un programa operatiu que es diu Porla Talento.
Capacitats que ha de tenir un emprenedor amb discapacitat.
Doncs un emprenedor, tingui o no tingui discapacitat, ha de tenir iniciativa. Ha de tenir molta motivació i tenir molta capacitat d'afrontament de la frustració. Ha de saber tirar endavant, ha de tenir habilitats comercials i ha de tenir molta vista. Ha de veure més enllà de lo evident. Ha de saber escollir amb qui col·laborarà, tant socis com empleats. I ha de tenir capacitat per poder saber anar cap endarrere en les seves decisions quan veu que s'està equivocant.
O sigui, iniciativa, capacitats comercials, capacitat de superar la frustració,
sí.
Perquè tot no serà fàcil.
No.
I vaja, lluita, tira molt. Cap endavant,
sí.
Sempre cap endavant, cap
sí.
Enrere ni per agafar impuls, que diem, no?
Però sempre hi ha que tenir els peus a terra i la il·lusió sempre ha d'anar acompanyada de la capacitat de veure la realitat com és i d'adaptar-se amb ella.
Ajuts que hi ha per persones amb discapacitat que són emprenedores i volen muntar el seu propi negoci.
Fundació 11 sí? Ofereix una subvenció a fons perdut per persones amb discapacitat superior al 33% que vulguin iniciar el seu negoci. En aquest any, enguany, està oferint 18.000 euros a fons perdut, això vol dir que no s'han de tornar, però amb un màxim del 50% de la inversió que requereixi fer en el negoci. Per poder optar, doncs, s'ha d'estar a l'atur, s'ha de tenir el certificat de discapacitat i moltes ganes de començar.
i 18.000 euros que ens subvencionen i nosaltres que hem de posar el 50%.
Exacte.
O sigui,
nosaltres hem de tenir capacitat per poder, si demanem, per exemple, 6.000 euros, perquè
clar,
és un hasta, un fins a.
Fins a 18.000 euros. Sí, senyora, euros. Sí, senyora, queda clar.
Si nosaltres volem fer una inversió de 6.000 euros, hem de tenir, o sigui, si nosaltres demanem 6.000 euros, hem de tenir capacitat de poder invertir per la nostra compte 3.000 euros.
Però tenim un company de viatge que ens subvenciona el 50% de les despeses necessàries.
Exacte.
Per muntar el nostre negoci.
Ells posarien els altres 3.000.
Oh, d'un-hi-do, d'un-hi-do. A veure, un exemple d'emprenedor a Catalunya que tinguis al cap, ràpid.
Bueno, fa aquest últim any hem estat treballant amb una emprenedora que feia, és una artesana, i fa bolsos i els ven en una tenda virtual. Ha treballat també, treballa també en diferents fires i per tota Catalunya, venent els seus bolsos, però ara concretament nosaltres l'hem ajudat a poder legalitzar aquest, diguem, a fer-se autònoma,
sí,
que això que era un hobby es convertís en una professió real, i que bueno, i a muntar una tenda virtual on poder distribuir i ampliar una mica tot el seu negoci.
Com li va?
Molt bé.
I vosaltres, de quina forma l'heu fet costat?
Nosaltres li hem ajudat a fer el pla d'empresa i sobretot li hem assessorat a la part també més econòmica, financera, perquè pogués realment entendre doncs temes com a quins preus ha de vendre per poder ser rentable el que està fent.
Doncs Esther Tórtola, tècnic d'FSC Inserta, que coordina les accions a Catalunya vinculades a persones amb discapacitat que són o volen ser emprenedores. Moltes gràcies per la explicació. Se'ns ha passat el temps volant, eh?
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Estic encantada.
Si volen trobar-te, aquest àngel de la guarda per totes les persones amb discapacitat que vulguin ser emprenedores, 93 238 49 49, que és el telèfon d'Inserta Catalunya, correcte?
Mm-hmm, exacte.
Allà està l'Esther Tórtola i totes les seves companyes i companys disposats a fer un cop de mà als emprenedors amb discapacitat. 93 238 49 49. Recordem, Esther, aquesta subvenció de fins a un 50%, per a emprenedors amb discapacitat, que posa de la seva butxaca Fundació 11.
Exacte.
O sigui, que és un bon impuls, eh?
I Fons Social Europeu.
També, sempre. Gràcies, Esther, moltes gràcies per ser-hi amb nosaltres. Una abraçada ben forta i ara ens quedem al costat de la nostra escriptora cega que tot el veu, la Mercè Guiu.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Rafea és una dona analfabeta beduïna que viu amb les seves quatre filles en un dels pobles més pobres del desert de Jordània, a la frontera amb l'Iraq. A Rafea se li ofereix l'oportunitat de viatjar a l'Índia per assistir al programa del Barefoot College, en què dones analfabetes de tot el món es formen durant 6 mesos per ser enginyeres solars. Si ho aconsegueix, podrà electrificar el seu poble, formar altres enginyers i mantenir les seves filles. Serà un viatge difícil per a ella, però el seu repte més gran serà trencar amb la mentalitat tradicional beduïna arrelada al fet que el lloc d'una dona és a casa per servir al seu marit. El documental, que s'anomena Rafea i el Sol, ha estat realitzat per dues directores nascudes al Caire i que actualment viuen als Estats Units, Jehan Nouhaim i Mona Eldayef. Dues dones àrabs compromeses amb la seva cultura en una societat que sovint Occident també obvia per considerar-lo un tema aliè, sense possibilitats de progrés. Rafea porta la llum del sol a la seva comunitat i dona un pas de gegant en mostrar que el futur pot estar en les dones, fora de casa.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me
dicen Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Continuem compartint el Catalunya sense barreres d'aquest cap de setmana, del 22 i 23 de març, ara al costat de la Maria Vilà, que és la veu dels projectes internacionals de persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres. Maria, què tal?
Molt bé, Anna.
Interessant testimoni, tant el de Miquel Segarra, dels Jocs Paralímpics de Sochi,
sí.
Com l'espai d'integració laboral, que et deia...
Molt interessant, eh? Aquestes emprenedors.
Amb una mirada interessadíssima.
Sí. I tant, i tant.
La mateixa que tinc jo,
pel tema que ens portes avui al programa, perquè en el món de la discapacitat anem molt en compte en com ens referim a les persones i a les seves discapacitats. Hi ha hagut una evolució immensa, però encara hi ha feina a fer, fins i tot dins del mateix col·lectiu, Maria. Tu volies parlar d'aquesta qüestió avui.
Sí. Com ens diem a nosaltres mateixos, no? Les persones amb discapacitat, com ens anomenem? El nom mateix de la discapacitat, no? És correcte, és l'adequat, ens tenim que quedar aquí. Ens hem dit sempre així, no? Són paraules i són conceptes que em plantejo també arrel d'una campanya internacional que està sent aquests dies, que sona millor en anglès que en castellà i en català, que en anglès es diu Spread the word to end the word, però en català i en castellà és corre la veu per erradicar la paraula, no? Per exterminar la paraula retardat, no? Que és per exterminar aquest estigma que...
En què consisteix aquesta campanya?
Doncs aquesta campanya es va iniciar als Estats Units ja fa 6 anys i la van començar els companys dels Special Olympics, dels Jocs Olímpics Especials per persones amb discapacitat. I era perquè en determinat moment es van començar a referir als esportistes dels Special Olympics com els esportistes retrasats. I això als esportistes mateixos els hi feia mal, no els agradava. I van començar aquesta campanya per intentar que se'ls referissin com als esportistes dels Special Olympics o amb altres terminologies. Perquè deien que això, que tot... aquí hi ha diverses posicions, no? No és un tema fàcil, perquè si ens posem des del punt de vista de la semàntica, no? El significat concret i real no té per què ser despectiu. Però després, el context i la connotació que agafa aquestes paraules culturalment i sobretot socialment, doncs sí que arriben a ser molt despectives i són, bueno, fareixen a les persones amb les quals s'anomenen, no? Per això es vol erradicar, no? Que aquestes paraules tinguin aquestes connotacions concretes, no refereixin a les persones amb discapacitat, en aquest cas.
O sigui, es tracta, clar, des d'un mitjà de comunicació, quan es fa referència a una persona amb discapacitat intel·lectual, si escuchamos retrasado o retardat, home... Queda una mica fort, eh?
Queda molt fort, sí. Però, mira, és el que et deia, des del punt de vista real, m'he portat les definicions de la RAE. Per exemple, retrasado, dicho de una persona o de una planta o d'un animal que no ha llegado al desarrollo normal de su edad. És la primera excepció. I la segona, dicho de una persona que no tiene el desarrollo mental corriente. O sigui, i això la RAE ho diu, eh?
Clar, però juntament amb la paraula hi ha l'estigma de la paraula.
Clar.
Hi ha tot un seguit de connotacions molt perjoratives.
Clar, que ha anat adquirint a través del temps, no? I amb tots els contextos que s'ha vinculat a aquesta paraula, no? És com la paraula subnormal, que ja no es fa servir tampoc, que també sona horrorosa, però que abans era la que determinava el col·lectiu, no? I que fa, bueno, relativament poc, fa 15 anys, 20 anys que no es fa servir.
Aquesta campanya internacional que sona en anglès d'una forma celestial, com ara...
Spread the word to end the word.
On la veiem i què podem fer per sumar-nos, votar, no sé, impulsar-la d'alguna manera?
Sí, sí, sí. Consisteix sobretot en testimonis de persones concretes, pares que presenten els seus fills, companys que presenten els seus companys d'escola, els esportistes dels Special Olympics, diferents persones individuals que presenten un cas concret en quan en un moment determinat de la seva vida, una persona del seu entorn, els van anomenar així i es van sentir ferits. I llavors, amb aquest exemple concret, volen posar el seu granet d'arena perquè s'acabi l'estigma social que representa dir-li d'aquesta manera. Ja no només per la paraula, sinó per l'estigma que comporta això, no? Que és dir-li una cosa que... lletja, una cosa que no està bé amb aquesta persona.
Com podem veure la campanya, Maria?
Doncs hi ha una pàgina web que encara no està al castellà, però és r-mitchword.org. Si posem això, podem veure la campanya i allà hi ha, a més, els americans ho treballen moltíssim, això. Pots descarregar-te flyers, pots descarregar-te activitats per fer a l'escola amb totes les edats, a les universitats, per fer campanyes. Hi ha mil activitats i mil coses que pots fer des de la campanya, no?
Repetim la pàgina web, que
sí.
Google la traduirà si no entenem l'anglès, no hi ha cap problema.
r-mitchword, com paraula, w-o-r-d, .org.
Maria, les tendències internacionals a Europa, Estats Units, com es fa referència a les persones amb discapacitat intel·lectual d'una forma correcta?
Sí, aquí està molt acceptat el terme discapacitat intel·lectual, que també és traduït de l'anglès, del disabled. Però a nivell europeu es fa servir molt el terme capacitats variables, que aquí el comencem a escoltar, hi ha... La teva gran amiga, Pilar Díaz, que
sí.
Companya d'aquí, excompanya de Catalunya Sense Barreres, també.
Que era la nostra síndica de Catalunya Sense Barreres.
Sí.
Ara tenim la de Barcelona,
sí,
la síndica
tenim una
de Greuges de Barcelona, però durant molts anys hem tingut la síndica de la discapacitat.
Sí, a la Pilar Díaz parla de la cultura de les capacitats, no? De parlar en positiu i de dir que sumem capacitats, no? I Europa va per aquesta via, no? Parla molt de les capacitats variables de les persones. I a nivell d'Estats Units, sobretot, es parla de persones amb necessitats especials, més que de capacitats variables. Això de les capacitats variables els sona massa complicat, no? Aquí nosaltres, si parlem de capacitats variables, de necessitats especials, hi ha sectors que no ens acaben d'entendre, no? Aleshores, bueno, de moment... Com a mínim fem servir discapacitat intel·lectual, però jo crec que tindríem que anar apuntant cap a aquestes excepcions, no?, que ja es fan servir en altres països.
A Catalunya, persones amb discapacitat intel·lectual. Europa, persones amb capacitats variables. Estats Units, persones...
Amb necessitats especials.
Necessitats especials. Clar, canvia alguna cosa segons com ens anomenem?
Doncs jo crec que sí, que és molt diferent, no? Perquè en la paraula mateixa, discapacitat... ja l'arrel mateixa pues vol dir que això, que tens una capacitat o que tens menys capacitats, no? El discapacitat és això. Ja sé que no ens tenim que centrar tant amb el significat real o concís, no? Però bueno, la manera com parlem també d'alguna manera transforma la manera com pensem.
Però imagina't, Maria, per exemple, en el meu cas, que sóc una persona amb discapacitat visual, és que és totalment correcte perquè jo veig menys que tu.
Sí, 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 no,
com,
no.
Com anomenem,
és evident,
això?
Sí, sí, tampoc ens tenim que aquí a donar tres voltes i buscar-li tres peus al cap, sí, sí. Evidentment, si hi ha una discapacitat que hi ha menys visió o una persona que no pot caminar o el que sigui, pues és evident, o sigui, tampoc és el que hi ha, no? Però dir-ho amb el respecte més gran que es pugui i sense la intencionalitat de... ferir ni de tractar amb menys respecte que amb qualsevol altra persona.
Clar, no sé si els termes políticament correctes s'han de fer servir amb molta cura, per exemple, en col·lectius com les persones amb discapacitat intel·lectual, les persones amb malaltia mental, també.
I tant.
Perquè són col·lectius molt, molt estigmatitzats en si mateix per la pròpia discapacitat, potser la discapacitat física, la visual... Fins i tot la sordesa està com més integrada,
sí,
més...
Sí, no està més acceptat i com que és una cosa que és més evident i el que tu dius o ho és o no ho és, no? És una cosa bastant... o blanc o negre, no? És així. La discapacitat intel·lectual, inclús la malaltia mental, té molts més matisos, les gradacions, els graus, tot té més gradacions, no? I aleshores també això també hi ha una desconeixença més gran i comporta també que la gent no sàpiga tampoc fins a quin punt dirigir-se a aquestes persones o com tractar-les, no? I això i fa que els anomenin d'aquestes maneres que a vegades no són les més apropiades.
Clar, on és el límit entre el que és descriptiu i el que és despectiu i ofensiu, podríem
preguntar-nos,
no?
Sí, sí, és el que dèiem, amb la discapacitat física és molt evident, no? O sigui, si tens una discapacitat visual, doncs la tens, punt. Amb la discapacitat intel·lectual i amb la malaltia mental és més difícil, no? Jo sempre recomano ser prudents i fer servir com a mínim el terme discapacitat intel·lectual, que és el mínim que jo crec que ens tenim que centrar tots.
Doncs avui la Maria Vilà ens ha portat aquesta campanya internacional Corre la veu per erradicar la paraula, que en anglès sona...
Spread the word to end the word.
I que la trobem a www.r-word.org.
Ja
es tracta de anomenar les persones amb discapacitat intel·lectual si estàs als Estats Units com persones amb necessitats especials.
I tant.
Si estàs a Europa, persones amb capacitats variables.
Sí.
Tot menys retardat, retrasado.
Exacte.
I tots aquests termes que semblen d'una altra època, no?
Sí, sí, però que no fa tant, que es feien servir.
Sí. Maria, moltes gràcies per haver-nos portat aquesta interessant i sensible campanya. T'esperem al mes d'abril, com sempre.
I tant.
Como agua de mayo, iba a decir, però no, a l'abril, pues a l'abril, t'esperem amb ganes.
Moltes gràcies, Anna.
Vinga, una abraçada ben forta. I nosaltres ens quedem al costat de la Dolors García, de FSC Inserta, per anunciar-vos ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Bona tarda, Dolors.
Hola, molt bona tarda, Anna. Aquesta setmana estem seleccionant per incorporació immediata auxiliars d'accessos per treballar a l'aeroport del Prat. Hauran de fer tasques de control de passatgers. Es requereix nivell d'anglès alt a nivell de conversa, així com coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari. No es requereix d'experiència. La jornada estarà compresa entre les 7 del matí i les 7 de la tarda, en horari continuat. Per a empresa ubicada a Platja d'Aro, a Girona, estem buscant un perfil de dependent, dependenta per a una botiga d'articles per la llar i articles de regal. Es requereixen persones dinàmiques, responsables, organitzades i acostumades a treballar amb equip, així com 2 anys d'experiència en cobrament a caixa. Molt valorable, coneixements de decoració. S'ofereix jornada parcial de 20 hores setmanals en horari comercial de matí, tarda rotatiu i contracte eventual amb possibilitats de continuïtat. I ja per finalitzar, per a una empresa ubicada a Barcelona ciutat, estem fent recerca d'un perfil tècnic d'especialista en perruqueria. Prestarà servei a un hospital a pacients i acompanyants. També podrà fer serveis a domicili de pacients donats d'alta i associats. Es requereix experiència mínima de 2 anys i tenir coneixements de perruqueria i estètica. S'ofereix jornada completa en horari de 9 del matí a 5 de la tarda o de 11 del matí a 8 de la tarda. Contracte indefinit, incorporació immediata. No es descarta, en tot cas, la possibilitat d'oferir una jornada parcial. Ja sabeu que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes a la nostra pàgina web portalento.es. Bona tarda i salutacions des de FSD Inserta. Fins la setmana vinent.
Moltes gràcies, Dolors, i tant que sí. Fins la propera setmana i nosaltres ara ja entrem en temps de tertúlia de cadiraires que avui ens expliquen aventures de viatges.
Me pregunto qué tal tiempo hace por allí, por ese sitio donde tú estás tan lejos. Por aquí todo va bien de momento, probablemente sí, probablemente no. Hazme otra pregunta que no sé la respuesta, este dilema que se me plantea.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs entrem en temps de tertúlia, on avui fem viatges sobre rodes. Parlem d'experiències de viatges que han tingut o tenen els nostres companys i companyes usuaris de cadires de rodes, que aquest vespre són Juan José Moro, Xavier Faure, Aitor Martínez de Lecea i la dama de la taula, Montserrat Segarra. Què tal? Bona tarda,
hola,
amics.
Bona tarda.
Com esteu?
Hola, tarda.
Preparant Setmana Santa, potser? Sí, no?
Sí, sí, algo podem fer.
Avui parlem d'experiències de viatges en cadires de rodes. M'agradaria saber si heu viatjat molt per Catalunya, per Espanya, per Europa, per la resta del món.
Un poquillo per totes les sitges.
Sí, 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 he viatjat, he llevat. En cadira de rodes he anat hasta França.
Jo a tot el món també.
Sí, donde se ha podido, sí.
Donde se ha podido no me dice nada. Per tot el món tampoc. Vull destins concrets.
Pues mira, yo he estado bastante, bueno, por toda España, he ido a Francia, he ido a Holanda, he ido a Estados Unidos y ahí se queda.
Caray.
Yo, Malasia, Brasil, Austria, Noruega, Suecia.
Bien, Canarias, bien.
¿Sí que subo un paro?
Caray.
Caramba. No, no, yo, Málaga, Pamplona, Toulouse. Sí, he podido viajar.
El último a Vitoria.
Expliqueu-me la vostra experiència quan engegueu una aventura d'aquestes característiques pels països nòrdics o per on sigui, vaja.
El país nòrdic encara està molt bé. El problema és que quan surts fora d'Europa, que llavors ja és una experiència diferent, com mínim.
Sí? Per què? Per quines raons?
Sobretot per l'adaptació. Adaptació també per...
Clar, llavors és el que està més malament, això. I trobes...
Sí, te encuentras de todo. Y bueno, incluso en Europa también, ¿eh? Incluso en ciudades importantes tipo Cannes, yo me he encontrado unos bordillos de granito que decía esto, que hay que bajarlo con cuerda o cómo se hace.
Y después una otra cosa, los hotels, que nosotros a Toulouse pensábamos que la habitación estaba adaptada y cuando vaig arribar allá, imposible entrar al servei, imposible en el llit. Bueno, hasta que llavors era la una y de la nit y clar... que on protestava, ens vam apanyar com vam poder i el sendemà ens van donar la suite que podíem ballar, però clar, passes uns problemes grans.
Sí, por eso nosotros lo que tenemos que hacer es viajar a sitios que sepamos que la accesibilidad es casi un
sí, però tot amb això t'hi trobes, que clar. No estan adaptats.
No.
El problema de si viatges a Europa és molt car. I canvia, si viatges fora d'Europa... països com d'Àsia o Amèrica del Sud, em va dir, llavors posen a hotels més cars. Té aquest avantatge, que jo pisa pitjor en Europa que per exemple en Malàsia, perquè en Malàsia pot permetre anar a un hotel de 5 estrelles. Llavors, bueno...
Clar, llavors tens més...
Xavi, deixa de barallar-te amb la taula, sisplau, vale. Perquè no paro de fer-te senyals, diem-me. No facis això, però si no ho faig en directe, no hi ha manera.
Això?
Sí, no, això és una mica exagerat, però ara ja no ho faràs més.
T'ho juro.
Què tal treure les mans de sobre de la taula?
I tant,
o les poso.
Sou gent inquieta, Sou gent inquieta. O sigui, quan parlem d'un viatge, i si portem una cadira de rodes, per una banda tenim els carrers, les ciutats per les quals us desplaceu, per una altra banda seria l'hotel, però també estaria l'arribar-hi, el mitjà de transport que feu servir per arribar a destí.
Sí.
On? De l'avió, de l'aeroport al lloc?
Per exemple, l'avió,
per tot arreu.
De l'aeroport al lloc, tot el que implica.
Jo el que trobo més problemes és amb l'avió. Perquè després que fas un taxi i arribes al lloc, a l'hotel que vagis, però el problema és l'avió, sobretot quan hi ha transbords.
I en aquests països, perdona, hi ha taxis i puestos adaptats de cotxes?
Clar, jo no recordava que jo vaig en cadira manual i a la manual no tinc aquest problema.
Clar, però
si no pots jugar una furgoneta o deu haver, eh?
Però quan vas amb una elèctrica com nosaltres,
no ho sé.
Llavors, clar...
Sorry, no ho sé, això.
Per ordre.
El problema és el medio de comunicació. O sea, quiero decir, el avión, yo digo que es casi imposible, ¿no? Porque... te sacan de la silla y la silla la llevan con los bultos y el que maneja la silla es una persona que no está acostumbrada a, no sabe cómo funcionan las sillas y es muy normal que te la rompan, sobre todo las sillas eléctricas, ¿no? Una silla manual hay menos problemas, pero sé de muchísimos casos que le han roto la silla, la compañía se ha hecho cargo del coste. Pero mientras tanto, ¿qué?
¿Tú qué haces? ¿Cómo vas? A mí la manual en Málaga en el avión me la cambiaron. Aún me podía transportar al asiento, yo molt bé sentadeta, y cuando me posen una otra vez las azafates a la meva cadira, em vaig donar compte que estaba sentada en una cadira que no era la meva, que pesaba molt més. Y vaig dir, yo d'aquí no... Oh, es igual. Dic, no, yo aquesta no es la meva. Yo d'aquí no baixo de l'avión hasta que no estigui sentada damunt de la meva cadira. Bueno, un jaleo, però jo al final, allà que me vaig posar, la gent esperant, els altres, però jo hasta que no vaig tenir la meva cadira manual, impossible. I ara m'agradaria anar a Madrid, però clar, penso, i l'elèctrica, què em passarà? Amb què m'hi trobaré? Després de lo que explica Juanjo, no us ho sembla?
Però escolteu-me, voleu dir que quan s'ha d'agafar un avió l'habitual és que es trenqui una cadira o que te la canviïn?
La manual jo no l'he trobat.
Jo tampoc, no he tingut
pues
problemes.
Sí. Tipo, no? Jo el primer viatge que vaig fer en avió amb cadira manual.
Claro, una silla manual te coges, te bajas, la plegas y la pones como una maleta más. Las sillas nuestras no se pueden plegar. Llevan un motor, ¿eh? Y son mucho más... tienen mucho más un tipo eléctrico, que no tienen tampoco las manuales, y es muy problemático a la hora de... Claro, yo entiendo a una persona, a un mozo que le dice... Toma, pon esta silla allí con la... ¿Y qué hace? Pues a lo mejor la coge del brazo y se lo rompe o...
Escolteu una cosa, el Toni Huguet diu que coneix tres casos de cadires manuals que han estat canviades en avions.
Canviades.
Xavi, no ha estat la teva, tranquil.
Jo sé de trencades.
Ui.
Manual, canviades no.
El cas és que vosaltres heu arribat a destí en avió d'una manera o d'una altra. I ara arribeu allà i agafeu un taxi. La Montse diu, si és que hi ha...
Clar, és que, vale, jo no he viatjat, sí que n'hi ha hagut, però, clar, si me'n vaig a un país que no n'hi ha, què faig, llavors?
Yo con el COVID también con silla manual tampoco he tenido problemas con el taxi, es una cosa maja. Lo que sí quería decir sobre los aviones es que algunas compañías tienen la filosofía de que una persona en silla de ruedas sola no puede ir, por no sé qué extraña razón. Por ejemplo, hacer viajes intercontinentales te hace falta llevar una persona contigo porque esa persona te tiene que ayudar a ir al cuarto de baño. Y ir al cuarto de baño supone que te enganche el azafato y tu amigo por un lado y te cuelguen de los hombros y te lleven como se pueda a través de todos los bancos y te dejen sentado ahí en el este, ¿no?
Clar, perquè si no teniu cadira,
clar, no,
dins d'un avió...
Un avió, jo, a més, quan he tingut en el lavabo, el problema és que he d'anar a primera classe. Llavors, a part de l'enveja de veure totes allà dormint, estirats i tal, perquè nosaltres tenim també el joc normal i, clar, quan nosaltres no podem aixecar-nos, clar, a mi s'inflaran els peus, se fa mal el cul, etcètera, i quan passa al lavabo de passar a primera classe, llavors és un rotllazo.
Però també penjat d'un...
No, a mi, amb la cadira petita estreta, sí, que està dintre l'avió, sense rodes, o sigui, dues rodes petites, te porta l'esafato.
Ah, Aitor, no, aquí has estat una mica exagerat.
No, a mi me llevaron a cuestas y eso me causó que se me soltara el conductor y problemas.
Jo pregunto, i si no te pots aixecar de la teva cadira i tal, llavors pujo a l'avió en la meva cadira elèctrica i on me posen? Clar.
No, bueno, jo ha salido el tema... Y efectivamente yo me sentí avergonzado porque te cogen, te sacan de tu silla, te ponen en una silla estrechísima y te llevan entre dos, como si fueses un bocaza cualquiera, y el avión ya estaba lleno de pasajeros y te llevan por todo el pasillo, toda la gente viéndote cómo te llevan entre dos, y luego te sientan en un asiento, qué suerte que el viaje que yo hice fue a Vigo y duraba una hora y cuarto, pero en ese asiento tres horas yo lo aguanto. Pero sí, principalmente que te hacen sentirte, o sea, como mirado, ¿no? Observado por toda la gente.
Però clar, com es resol aquesta situació? D'alguna manera us han de posar l'avió.
Que normalment jo, tot el viatge que he fet, t'entren abans. T'entren abans i te treuen l'últim. Con lo cual no has de passar per davant de tothom.
Sí, a mi em va entrar l'última, però l'entrant vaig entrar com tota la gent. Sí,
com una reina, Montse. No, atenció, que ve Juan José Moro i Montserrat Sagarra.
Però, des de luego, te sents observat. I això, la veritat, és que...
I a mi me pasó en ese vuelo, al llegar a Barcelona, que se ve que era domingo, los mozos que tenían que traer aquel mamotreco que traen para ponerte, no estaban. Y la gente que venían, el piloto, la copiloto, los azafatas, tenían que salir en otro vuelo a un cuarto de hora para Jerez de la Frontera y que no venía nadie. Y yo me quedé allí solo en el avión con ellos. O sea, quiero decir que son momentos...
A mí también me ha pasado eso varias veces. De montar todas las personas que tenían que volver a donde yo venía y estar ahí esperando, digo, que venga mis sillas y yo me vuelvo para el mismo sitio donde acabo de llegar.
Faig el viatge d'anar... Sí, clar, penses, esclar. Et sents com tan insegur.
Sí, sí.
Ahora nos reímos mucho, pero...
Sí, cuando estás ahí...
No, cuando pasas, lo pasas malament, ¿eh? Et fan sentir moments desagradables.
Clar, jo volia parlar d'experiències en viatges, però crec que la tertúlia s'ha convertit en una altra cosa, que són anècdotes de vol. Per tant, centrem el tema en les anècdotes de vol i ja parlem de viatges al mes d'abril, si us sembla, perquè queden 4 minuts de programa.
Bueno, yo no soy accionista de Renfe ni del AVE, pero claro, nosotros, yo cuando viajo, digo, a ver, ¿dónde puedo ir que me guste que vaya el AVE? Porque es donde únicamente, en un único medio... que puedo ir seguro de que no voy a tener ningún problema.
Xavi, tú deies que habías estado a Malasia, ¿he sentido?
Sí, varias vegades, sí.
En AVE no arribas a Malasia.
No puedo ir por eso, ¿no?
Cara, no.
Y aparte, ya que no pueden hablar de viajes, sino de aviones, viaja de aquí a Malasia 6 horas.
Oh, va.
6 horas porque fue así, paraba en Roma, pero no baixaba. Parava carrega.
Home, si havies de baixar, imagina't, Xavi.
Però 16 hores de viatge va ser...
Això.
Jo no sé, en el meu cas sento el cul, fa mal, con lo cual no puc dormir-me, perquè està 10 o 15 minuts pulsant-me, o sigui, aixecant-me del seient perquè no faci tant, no faci, no agafi una llaga. Llavors, 16 hores sense dormir i tot, cada 10 minuts.
I cada 10 minuts aixeca.
Una cosa importante que creo que hay que hacer cuando vas en el avión, sobre todo casos como nosotros o como yo, que yo no tengo sensibilidad, es llevar el cojín de el cojín que utilizamos para la silla siempre, que llevamos con más seguridad de no hacernos llagas.
Un altre problema, añadir una altra cosa a més, que sobre tens que tindre programat. És el que dèiem sempre, que no pots improvisar. Tens que sempre dir, bueno, me trobarem això, podré anar. I això a vegades pues, has de mirar el que diu Juanjo. Puestos on puguis, almenys per la meva part, tindre la seguretat. I realment, per el que diu Juanjo, me sembla que l'AVE està molt millor que els avions.
Però a l'aeroport també teniu un servei d'assistència per persones amb discapacitat, no? Als aeroports?
Sí, sí.
Sí, a no més, et deixen.
I a més que bé, perquè moltes vegades t'acompanyen fins a l'altra... altra porta de per fer el transbord, a lo qual t'estalvies de perdre't.
Això per això està bé, però per lo demás a mi no me vale per nada. Digo, a mi, no, si jo llevo mis maletas que puedo llevar yo, las cojo y me las llevo yo, o sea, que no me hace falta ayuda. Pero bueno, me dejo. Llego a un país que no conozco, a Suiza, por ejemplo, me llevan por ahí y me llevan ellos.
Te deja mimar.
Es que... Te deja mimar, pero
claro
poco,
que
¿eh?
Sí.
Es que hay aeropuertos, Aitor, que coges un tren para ir a otro.
Sí.
A un tren, ¿eh?
Por ejemplo, en Suiza, el que llegas ahí en Ginebra.
Sí. Què s'hauria de millorar per vosaltres en qüestió de vols en avió?
Pues jo crec que previndre, que és una cadira de rodes, també és un passatge igual, i tindre's a avions, ja que hi ha tanta tecnologia, un puesto que puguis anar amb la cadira, sense
hace
moure.
De que nos pongan en un asiento delante, justo de la entrada, y sin tanta vuelta por dentro del avión y eso. Y el tema del cuarto de baño se ha solucionado de alguna forma, porque yo ya no voy, y ya me organizo de otras formas, no los voy a contar aquí.
No.
En el meu cas, sobretot, un seient millor, més ample, que pugui estirar les cames.
Sí, no, el avión hoy en día para nosotros es insufrible, vamos.
Bé, doncs aquesta ha estat la tertúlia reconvertida en anècdotes de vol. Al mes d'abril parlem de viatges, us sembla? Sí?
Clar que sí, molt
vinga,
bé.
Moltes gràcies, Juanjo, Xavier, Aitor i Montserrat per ser-hi a Catalunya Sense Barreres. Nosaltres tornem la propera setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya Sense Barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Des de fa milers i milers de cançons, gràcies a tu, Ràdio Estel té una de les radiofórmules més ben considerades del panorama radiofònic. Perquè només triem els millors, perquè tu només vols el millor. A Ràdio Estel mai deixaràs d'escoltar la teva música. Queda't amb nosaltres, queda't amb el teu ritme.